Hola a tothom. Tornem a ser aquí a la Por com a camí un dia més. Avui amb una convidada, avui amb la Sílvia Carré. Hola Sílvia, què tal? Com estàs?
Què tal? Hola Esther.
Molt contenta, Sílvia, de que puguis ser en aquest espai i que puguis compartir una estoneta amb tots i totes nosaltres. La Sílvia Carré és pilota acrobàtica i acompanya persones a superar la por a volar. Que no és poca cosa, Sílvia, i m'agradaria que per enlairar-nos en aquesta entrevista, fent una mica el paral·lelisme, ens expliquessis com arribes a ser pilota acrobàtica, perquè no és una professió que diguem massa comú i menys en una dona. Què t'hi porta?
Mira, Esther, jo em faig aquesta pregunta molts dies de la meva vida, com vaig acabar pilotant un avió al revés. O sigui, sí que com a professió jo em dedico doncs, això, a acompanyar les persones a superar la por de volar, però sí que això parteix d'un punt i el punt del que parteix és quan jo vaig ser conscient que tenia fòbia a volar, que tenia por de volar. I d'aquí, doncs, amb el temps, anant superant aquesta por i anant evolucionant tot això, doncs vaig acabar volant avions cap per avall. Fins al punt que vaig dir, vale, jo crec que ara ja tinc les respostes que anava buscant a la vida. Per tant, ostres, jo necessito transmetre tot això a les persones que estan al principi del camí i que estan limitades per la por de volar.
Sí, entenc que tu pujaves als avions, o sigui, arribaves a pujar i a fer un viatge, però ho passaves molt malament perquè tenies molta por o fins i tot ja ni pujaves.
Mira, en viatges de família pujava perquè els meus pares eren viatgers i el típic feien un gran viatge a l'estiu i em deien, home, tenim un viatge als Estats Units, doncs vam sí o sí. Llavors, jo era adolescent i com a adolescent doncs hi anava, però m'ho passava fatal, molt malament. Quan ja vaig anar creixent i vaig ja començar a ser adulta, vaig entrar al mercat laboral, clar, em vaig trobar que les feines que trobava i que em donaven eren en departaments d'exportació, perquè jo inicialment doncs, havia fet la carrera de traducció i interpretació perquè m'encantaven els idiomes, les cultures, mira quina cosa, no? Però clar, em trobava que em donaven les feines i era jo mateixa les que les rebutjava. És a dir, em deien, mira, comences dilluns. I jo arribava a casa i deia, buf, i ara què? Perquè clar, el requisit és viatjar. Trucava i deia, mira, tinc una altra oferta de feina, per tant, no em sap molt greu, no la puc agafar. I no en tenia cap. I va arribar un punt que vaig dir, no, fins aquí hem arribat. Jo llavors ja era mare de l'Arnau, que era molt petitó, el meu fill gran, i vaig dir, no, perquè és que de cop vaig veure a l'escenari al cap de 10, 20 anys que pensava, però què aprendrà el meu fill de mi, també, no? O sigui, és que li passaré aquesta por. I va haver un punt que vaig dir, no, fins aquí. I va ser el punt decisiu on jo crec que vaig començar a obrir la caixa dels trons, que vaig dir, alguna cosa he de fer amb aquesta por que m'està limitant.
Exacte, no? Va ser el fet de prendre consciència al final de les conseqüències que podria tenir per tu i per les persones que també estimes, no? I a tu què et va ajudar? O sigui, com t'has ajudat a superar aquesta por? Què has fet?
Mira, al principi va ser un procés acompanyat, perquè clar, jo no em veia en corda de fer-ho sola i va ser un procés acompanyat, però amb el temps, llavors vaig començar a entendre la por. És a dir, jo quan vaig començar al principi del camí, jo deia, jo no vull veure la por a la meva vida, o sigui, jo vull treure la por, no? I ha sigut un procés entendre que la por és una emoció que necessitem i que gràcies a la por també estem vius i que ens és molt vàlida per la vida. I que no només això, sinó que pot ser una gran aliada de vida, perquè moltes vegades la por surt en aquelles situacions on potser no hi ha un perill real. Anem a posar un exemple en una ponència davant de 500 persones, a no ser que la sala estigui plena de caníbals, perill per la nostra vida no n'hi ha, però moltes vegades hi ha persones que es senten molt limitades també. I se senten igual que si tinguessin un lleó amb la boca oberta al davant, no? Llavors, això em va permetre posar les coses al seu lloc i entendre que, bueno, que la por la necessitem, que també ens ajuda, que ens dona el punt concret, on es pot donar el punt concret de control que potser necessitem en un moment donat, per no fer una ponència en pijama, per exemple, però ja està, però que també potser ens està ensenyant i potser hem de reinterpretar les seves sensacions a l'hora de potser entendre que el que estem sentint ens està indicant que potser simplement estem davant d'una situació desconeguda.